I a 7:31 i començam amb un nou programa de Bassa Notícia. La veritat és que ja tenien ganes de tornar perquè la setmana passada no varen fer programa perquè en aquestes hores estàvem sent impedits per Endregut, però gràcies a en Joan Mas avui poden tornar-se aquí amb un nou cas de periodisme d'investigació i escàndol mediàtic. I no hi havia millor manera d'encetar un mes d'agost que amb un cas molt recent, actual, i a més de la nostra geografia, per fi arribar a Espanya. Si ho recordeu, fins en un moment hem vist casos americans i també europeus, com el cas Watergate o l'Spotlight. I ja era hora de conèixer el que passa dins el nostre territori. Estan parlant del cas Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunitat de Madrid, del partit polític PP, i el seu polèmic inexistent màster a la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid. Ha estat un cas amb molta controvèrsia i conflictiu, ja que hi ha hagut denúncies judicials per part de l'entorn de l'expresidenta al diari Responsable. Inicialment se va intentar desmentir per tots els mitjans, aportant proves i documentació que després s'ha demostrat que era falsa, però finalment Cifuentes se va veure obligada a dimitir. Un mitjà responsable i un nostre protagonista d'avui de donar-li llum en aquest cas ha estat un diari digital, encara no ens havíem trobat amb un cas digital, que és eldiario.es, dirigit per Ignacio Escolar, un dels periodistes implicats en el descobriment d'aquesta informació. Com ara explicarem a continuació, aquest cas consisteix en, podríem dir, un regal, entre cometes, d'un màster a la expresidenta per part d'aquesta universitat de Madrid. El diari ha aconseguit demostrar que Cifuentes no havia cursat realment aquest postgrau, que el treball de fi de màster no existia i que els documents presentats per la política demostrant l'aprovat de l'assignatura o eren falsos o havien estat falsificats per la pròpia universitat. La dimissió de l'ara ja expresidenta se va fer esperar bastant, 35 dies, d'ençà que va sortir la notícia, però finalment la pressió mediàtica va poder amb ella, com hem estat veient en casos anteriors. I a part, també coneixerem la figura del periodista espanyol Ignacio Escolar, com de fundador i president d'aquest diari, que de cada vegada va tenir més renom en un món del periodisme polític i d'investigació, i també que el seu mitjà digital s'està convertint en un dels de més prestigi i qualitat en un món del periodisme digital espanyol. Idò, si vos pareix, feta aquesta introducció per conèixer un poc de lo que xerrarem avui, començam. I és que Cristina Cifuentes va anunciar el passat 27 d'abril d'aquest mateix any la seva renúncia com a presidenta del PP de Madrid, una sortida que va arribar dos dies després de la dimissió com a presidenta de la Comunitat de Madrid, és a dir, en dos dies va dimitir dels seus dos càrrecs més importants. En una compareixença que va ser sense preguntes, Cifuentes va anunciar la seva decisió, que va ser molt accelerada, després de tota la polèmica amb el seu màster i que diríem la gota que colmó el vaso i va ser la publicació per part d'un altre diari digital, OK Diario, dirigit per Eduardo Inda, un vídeo que apareixia robant en un supermercat de Madrid. Una cinta de l'any 2011 que va precipitar tots els fets i que va donar un cop de gràcia, que diríem, a Cifuentes, que ja estava molt tocada des de feia 35 dies quan havia esclatat el cas Màster. I ara anem a veure un poc com va ser la cronologia de tot aquest cas, de tot aquest ensorrament. Anem a veure com va passar tot, com varen ser aquests dies. I bé, començam el dia 21 de març de 2018. El diario.es publica una informació segons la qual Cristina Cifuentes hauria obtingut un títol de màster a la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid en notes falsificades. Aquest diari digital assegura que la presidenta hauria deixat dues assignatures pendent de presentar-se, però que dos anys després una funcionària va canviar els no presentats per un notable. El rector d'aquesta universitat va atribuir el no presentat a un error de transcripció. I quan ja a la nit, quan s'havia presentat tot això, Cifuentes va sortir a desmentir i deia que no pensava dimitir pel que qualificava de, cita textual, acusacions falses, i va remetre als mitjans diversos documents que, segons ella, acreditaven que va complir amb els requisits d'obtenir aquesta titulació. Aquests documents varen ser la matrícula, el pagament de taxes i les qualificacions. Un dia després, dia 22 de març, Cifuentes va penjar un vídeo en el seu compte de Twitter on va afirmar "no me'n vaig, quiet", i va portar l'acte del treball de fi de màster, un acte que veurem que va ser un detonant de tot aquest cas i que va ser el que diríem la va dur a la ruïna. Havia estat signada teòricament per tres membres del tribunal i la qualificació d'aquest mateix tribunal. I ella va apuntar que, per cert, havia tret un notable. La Universitat Madrilenya va obrir un procediment administratiu per aclarir els fets i depurar responsabilitats. Un parell de dies més tard, dia 26 de març, Cifuentes va comparèixer davant el comitè executiu del seu partit, del Partit Popular, i va negar tota mena de tracte a favor, se va excusar davant el seu partit i va qualificar de linxament les informacions abocades per aquest diari. Com dèiem abans, la presidenta va anunciar querelles contra la periodista Raquel Ejerique, que és companya del director del diari digital Ignacio Escolar. Va presentar la querella contra aquests dos periodistes. I un grup de l'oposició, per la seva banda, varen registrar una petició per celebrar un ple extraordinari en què Cifuentes aclarís tot el que estava passant perquè volien saber la seva versió. I se va fixar per dia 4 d'abril. Bé, de dos dies més tard, dia 28 de març, un rector de la Universitat, de la Rei Juan Carlos de Madrid, va demanar un observador extern per ampliar la transparència, perquè ja veia que tot això se'ls estava anant un poc de les mans i que de cada vegada s'anaven destapant més coses que eren més difícils de cobrir. I dia 2 d'abril se va publicar un altre detonant que de cada vegada complicava més la cosa i era que Cifuentes s'hauria matriculat en el màster 3 mesos després de que comencessin les classes. Clar, així era un poc complicat tota la versió que ella estava donant. Bé, idò, les reaccions de partits polítics opositors varen ser: Pedro Sánchez, del PSOE, va anunciar mesures contundents si Cifuentes no aclaria els dubtes, com podria ser una moció de censura. Albert Rivera, de Ciutadans, va afirmar que el cas feia pudor, literalment, i Pablo Echenique, de Podemos, va traslladar a Ciutadans la responsabilitat de sostenir la presidenta madrilenya. La Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles va designar a dues observadores externes, com havia proposat ja el rector de la universitat, per aclarir tot aquest assumpte. Dia 3 d'abril se va pronunciar per primera vegada el president del govern del moment, del mateix partit que l'acusada, Mariano Rajoy, i va qualificar de bastant estèril la polèmica i va esperar que les explicacions de Cifuentes posessin fi a l'escàndol, però veurem que no va ser suficient. Bé, idò, dia 4 d'abril va ser un dia clau perquè se va publicar l'acte del TFM, del treball de fi de màster, que se va demostrar que aquest acte s'havia fabricat poques hores després de la primera informació periodística i tenia dues firmes falsificades. Cifuentes, per la seva part, va defensar la legalitat del seu màster i va exhibir una sèrie de documents que duien un segell de la pròpia universitat per acreditar-ho. D'aquí quan al principi han dit que la pròpia universitat va ser capaç de falsificar documents. I va aclarir fins i tot que ella havia pogut defensar el seu TFM. El que passa és que ella va dir que no l'havia pogut trobar i que per això no l'havia presentat encara, cosa que va fer despertar moltes sospites, perquè que el que tots els periodistes que comentaven el cas varen dir era que un treball de fi de màster no és una cosa que no era un treball d'institut ni un treball de primària, sinó és una cosa que se guarda. Però sabeu que ella no ho tenia ben guardat i no el va poder presentar. Bé, idò, un dia després, 5 d'abril, se va publicar que el tribunal que havia avaluat el seu TFM mai s'havia reunit i que les tres professores que suposadament l'integraven mai havien format part d'un òrgan d'aquest tipus com en un treball de fi de màster. Tot això ja se va posar en mans de la Fiscalia perquè les dades recollides en l'investigació podien ja ser constitutius de delicte. Per tant, veig que l'assumpte ja va passar a majors. Dia 6 d'abril, el director del màster va reconèixer que el dia que va saltar la polèmica, ell mateix va acceptar el càrrec del rector de la Universitat Rei Juan Carlos, Javier Ramos, de reconstruir un hipotètic acte del Tribunal d'Avaluació. O sigui, li varen fer reconstruir just quan havia saltat la polèmica. Per tant, no se pot constatar que Cifuentes defensés la seva feina. Això ha dit tot en paraules de personal de l'universitat que a poc s'anaven destapant a ells mateixos. I durant el dia 7, 8 i 9 d'abril varen ser un seguit de successos entre partits polítics per aclarir l'assumpte. Dia 7, Ciutadans va donar un termini de 48 hores a Cifuentes per donar suport a la comissió d'investigació sobre el màster i el PP li va acceptar, segur que li convenia. Dia 8 se va publicar que va ser un professor universitari militant socialista que va ser responsable de les filtracions sobre un màster i ja dia 9 Ciutadans ja sí que va demanar la dimissió de Cifuentes i que el PP presentés un candidat alternatiu. Però el PP va dir que Cifuentes no dimitiria. Dia 10 d'abril, un altre dia clau, se va produir la primera dimissió d'aquest cas i va ser Laura Nuño, que era subdirectora de l'Institut de Dret Públic de la Universitat, i el seu nom i la seva signatura falsificada apareixien en diverses actes. Per tant, la pressió va poder amb ella i va haver de dimitir. Dia 13 d'abril, el portaveu del grup parlamentari popular a l'Assemblea de Madrid, de l'entorn de Cifuentes, va reconèixer en declaracions que contemplaven la possibilitat de que Cristina Cifuentes dimitís per mantenir un govern regional per l'amenaça de que Ciutadans donat suport a el PSOE i a Podem, però poc després se va desdir de lo que havia dit i va insistir en que l'opció era que Cifuentes acabés aquesta legislatura on estava governant i que l'opció aquesta era l'opció del PP. Per altra banda, com que veien que les coses s'anaven complicant, dia 17 d'abril, Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunitat de Madrid, va decidir renunciar a un màster i li va enviar una carta a un rector de la universitat dient que no volia el seu títol de postgrau i va demanar disculpes, però ell insistia en que no havia comès cap il·legalitat. És a dir, tot el que havia presentat d'un moment a l'altre va dir bé, idò ho retir i va decidir renunciar a el seu màster. Dia 25 d'abril va ser la gota que faltava i ho fet se varen desencadenar en rapidesa després de que hi havia hagut un dies de calma, des de que ell havia renunciat al seu màster, i va ser quan entrà en un joc aquest diari digital, OK Diario, que va publicar un vídeo que apuntillava a Cristina Cifuentes. Era una cinta de l'any 2011, ja feia un grapat d'anys, i quan, era de quan ella era vicepresidenta de l'Assemblea de Madrid i se la mostrava robant en un hipermercat de Madrid. Estava robant concretament unes cremes amb un valor de 40 euros que deien que acabaven d'enfonsar la seva carrera, que ja estava seriosament tocada. I aquí va ser quan ella va anunciar la seva renúncia. Aquí se va decidir després de 35 dies. Dia 27 d'abril, un jutjat va citar a declarar com a investigat en un director d'un màster i, per altra banda, Cristina Cifuentes va renunciar a la presidència del PP de Madrid. Va ser la seva primera renúncia. I dia 28 d'abril, un dia després, UBOE, ja el Boletí Oficial de l'Estat, va publicar el cessament, però a petició de la pròpia Cristina Cifuentes, com a presidenta de la Comunitat de Madrid. O sigui, en dos dies de diferència va renunciar a la presidència del Partit Popular de Madrid i també com a presidenta de la Comunitat de Madrid. I aquesta seria una mica la cronologia de com varen succeir els fets, des de que el diario.es comença a treure coses, la famosa acta que després va ser falsificada, després se fica un altre diari que realment no tenia res que veure amb el màster, però la varen acabar d'enfonsar perquè era un vídeo no molt que no la favoria massa i això va poder acabar amb ella. La darrera notícia que se té sobre aquest cas és de dia 30 de juliol i la va publicar el diario.es amb el titular Els àudios de Cifuentes en el jutjat. I la seva cita és en considerar la gran perjudicada de la falsificació de l'acte. L'expresidenta se va presentar com una víctima i va negar pressions a la universitat per aconseguir l'acte de presentació del treball de fi de màster. Ella diu, jo estava a mis temes, que eren governar, s'encargaron des de mi gabinete, o sigui, com que ella se desdiu de tot el que va fer i diu que ho feien per ella perquè ella com que utilitzava el seu poder i que els temes de la universitat ho duiessin fonts seves. I ella a la jutgessa li va dir, ¿alguien puede pensar que yo voy a mandar a los medios de comunicación y a enseñar públicamente un acta que está falsificada? Se demanava ella mateixa. Bé, Cristina Cifuentes se va presentar davant la jutgessa que investigava el seu màster com una víctima amb aquesta cita que ara escoltarem. Són uns àudios que s'han filtrat del seu judici i que ha pogut aconseguir aquest diari digital. L'expresidenta va afirmar que ella mai havia pressionat en aquesta universitat i se va desentendre del que va fer el seu equip per aconseguir l'acta falsificada. Davant la repercussió que estava tenint la notícia, Cifuentes va relatar que ella havia intentat aconseguir documentació amb la que contestar i deia: lo primero es que pedí a mi gabinete que pidieran a la universidad todos los documentos que acreditaban que yo había cursado ese máster, però ella se desentendia de documents exactes que eren. Segons ella diu, ella no sabia quins eren. Però el que Cifuentes no va saber concretar davant la jutgessa era en quines persones de la universitat s'havia posat en contacte. No le presté atención a l'acta, diu ella, en un moment, durant el 21 de març, quan se va destapar tot, Cifuentes va rebre l'acta sobre la presentació del seu treball de fi de màster, però ella no sabia precisar com ho va rebre i ja està. Ella deia que no havia demanat aquest document en concret perquè desconeixia de la seva existència. Diu: no le presté atención a l'acta, yo no recordaba aquello, han pasado muchos años. I, però bé, l'acte va arribar i veiem que després va ser un detonant que ho va perjudicar, perquè fins i tot va haver de dimitir gent de la universitat per coses que havien presentat falses. I la situació va tornar a canviar més tard, quan ella mateixa va ser conscient de que aquest acte s'havia falsificat perquè li servís a ella com a arma contra la informació sobre el seu màster. Ella no sabia exactament què era, segons ella, però era el que li havia de servir perquè era el que la podia salvar. I Cifuentes va tratar de presentar-se davant la jutgessa, com han dit, com una víctima de la falsificació, dient aquestes paraules textuals que a continuació escoltarem. Si como parece ser está falsificada, a quien perjudica es a mí. Porque alguien puede pensar que yo voy a mandar a los medios de comunicación y enseñar públicamente un acta que está falsificada. Yo me considero la gran perjudicada de la falsificación de ese acta. Anem a veure com va passar això en un judici de les paraules de la pròpia Cristina Cifuentes.
Cuando usted vio el acta, ¿le pareció que se correspondía con el recuerdo que usted tenía de la defensa?
La verdad es que en ese momento yo no le presté mayor atención al acta, porque además sí me llamó la atención, lo único que había personas que eran suplentes, creo recordar, pero no le presté mucha atención. La verdad es que yo no recordaba tampoco aquello, porque habían pasado muchos años y yo no era consciente de la importancia que podía tener eso. Luego me he dado cuenta que efectivamente ese acta, sí, como parece ser, está falsificada, pues que realmente a quien perjudica es a mí, porque, o sea, alguien puede pensar que yo voy a mandar a los medios de comunicación y a enseñar públicamente un acta que está falsificada, yo me considero la gran perjudicada de la falsificación de ese acta.
Aquesta era la victimització, com ha tret el diario.es de la presidenta, i això són les excuses o les coartades que ella va intentar presentar davant la jutgessa, proven que després no li va ser útil. I aquesta seria una mica un resum, perquè és un resum, és un cas amb molta controvèrsia que ha donat molt de parlar, han sortit moltes notícies. El diario.es té un apartat especial només d'aquest cas, i aquesta seria una mica la cronologia de com va passar i de com ella, que li va costar, però va arribar a dimitir. I com feim sempre, ja que és un programa d'escàndols mediàtics i ens interessa també conèixer la part periodística, m'agradaria xerrar un pot d'Ignacio Escolar, que bé, és un bloguer, comunicador i analista polític, i com deia, és el director del diari digital El Diario.es, i va ser el fundador i primer director del diari El Público. I per conèixer-lo una mica més, la seva carrera periodística va començar l'any 1995 i ha estat a moltíssim de mitjans, tant a Espanya com internacionalment. Bé, a Espanya va col·laborar a Cinco Días, a El Mundo, a revistes com Muy Interesantes, després també va estar en uns informatius de Telecinco, ha estat consultor de premsa a Mèxic i Equador, a fer ràdio a la cadena SER, i bé, com he dit, va ser el primer director d'un rotatiu El Público, fins també va ser columnista d'aquest diari mentre el dirigia, i després va fundar la seva pròpia capçalera digital, que és eldiario.es. Actualment també participa en tertúlies polítiques i bueno, analista polític a la Sexta i té un contracte d'exclusivitat amb ells. Com a bloguer va editar SpanishShow.net, que era una pàgina dedicada a l'indie pop, perquè és, és músic a part de periodista, i en 2003 va iniciar Escolar.net, que és un blog que inicialment estava destinat a l'actualitat d'internet, però que més tard se va convertint en un blog d'actualitat política, i va rebre un premi en un millor blog de política dins els premis del portal bitàcores.com, que aquest blog se pot trobar a la seva pàgina del diari, que és com la seva part personal. I bé, com he dit, també és músic d'estil alternatiu. I és escriptor també, juntament amb el seu pare, director de un diari 20 Minutos, un periodista també Arsenio Escolar, va publicar l'assaig La Nació Inventada i també té diferents novel·les. I aquest és un poc un perfil d'un periodista d'aquesta setmana. I ara anem a escoltar, li vàrem fer una entrevista quan se va destapar tot això d'aquest cas, perquè clar, també la part judicial i tot això l'imputaven. I bé, és un tros d'entrevista que li vàrem fer i anem a escoltar un poc la seva opinió, com va sortir. Bé, és com una mena de resum i de conclusió per aquest cas. Anem a escoltar Ignacio Escolar.
Hablamos de la querella anunciada por Cristina Cifuentes contra el diario.es con el director de este medio, Ignacio Escolar. Señor Escolar, muy buenas noches.
Buenas noches.
Señor Escolar, ¿qué credibilidad le da usted a las medidas anunciadas por la presidenta regional? ¿Está nervioso?
Bueno, agradable no es nunca que te anuncien una querella criminal, como ha dicho literalmente Cristina Cifuentes, porque significa que va por la vía penal. Por la vía penal significa que en vez de poner una demanda y pedir una indemnización, lo que pide es una condena de cárcel contra dos periodistas, contra mi compañera Raquel Ejerique y contra mí como director del diario.es. Eso nunca es agradable, pero preocupado no estoy porque la información que hemos dado me reafirmo completamente en ella y es profesional, contrastada y veraz. Es una información que estoy seguro que pasará, o confío en que pasará, el filtro de cualquier tribunal y que además nos queda todavía unos cuantos datos por contar. Hemos publicado algo que es imbatible, en mi opinión. Hemos contado primero que una funcionaria le cambió las notas 2 años después de haber terminado el curso. Una funcionaria que no era la persona habilitada para hacer esos cambios y que además resulta que era conocida de Cifuentes desde hace muchos años. Hemos contado también que el tribunal que examinó su trabajo de fin de máster, que no aparece, era ilegal porque estaba conformado por 3 profesoras que no eran suficientes, porque ninguna de ellas era funcionaria con plaza en propiedad, ni tampoco era de otra universidad, como exige la propia regulación de la universidad. Y lo más gordo que hemos publicado, que lo dimos este sábado, y que ha tenido relativa poca repercusión, sobre todo tras la querella, pero que para mí es gravísimo, es que hablamos con 5 de los 20 alumnos que participaron junto con Cifuentes en ese curso. Es que era un curso presencial de 600 horas lectivas, los jueves por la tarde, los viernes por la tarde, los sábados por la mañana, y que nunca, nunca vieron a Cristina Cifuentes en la clase, nunca, a lo largo de un año entero, de un curso escolar entero, desde septiembre hasta junio, no la vieron jamás. Y eso es muy difícil de explicar, cómo puedes lograr 5 sobresalientes, sin pisar la clase.
Escoltàvem les paraules d'Ignacio Escolar en aquest tros d'entrevista que li varen fer. Hem pogut veure un poc dos punts de vista, com s'intentava defensar l'expresidenta davant la jutgessa i com Ignacio Escolar en una entrevista se reafirmava amb la informació veraç, segons ell, que estava oferint. Aquest ha estat una mica el resum, com deia, d'aquest cas d'un màster de l'expresidenta Cifuentes. I bé, com a conclusió, també se podria dir que actualment, com que s'està repetint una mica un poc la història, i veurem on acaba, de l'actual president del Partit Popular, Pablo Casado, que actualment també hi ha dubtes sobre el seu màster, sobre unes assignatures pendents, sobre moltes bones notes que va treure en poques dies i sense cursar les assignatures. I bé, hem de dir que el periodista, sobretot del diario.es, que ja coneixen la història, ja estan trevent noves conclusions i veuen una mica com se recupera la història de Cifuentes, que bueno, amb ella va acabar la seva dimissió. De moment veig que Casado no vol dimitir, veurem també com continua, no sabem si el cas serà igual o no, però bé, veiem que Espanya no queda en un marge tampoc, ni els nostres polítics queden en un marge de tots aquests escàndols, i que una vegada més l'escàndol mediàtic i la informació veraç ha pogut amb il·legalitats. Un nou cas hem vist avui a Bassa Notícia, i tornarem la setmana que ve amb un nou cas d'actualitat i escàndol polític. Fins la setmana que ve.